Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Ens han avisat que el canvi climàtic també ha arribat a Mongòlia. El temps està molt canviant. El juliol sempre s'havia caracteritzat per matins assolellats i tardes de tempesta, una mica el clima de l'agost al nostre Pirineu. Ara, però, alguns dies ja plou de bon matí. Som a les muntanyes Hangai, és el migdia, i el cel ràpidament canvia de color. Del blau intens del matí al blanc dels núvols sobreposats i d'aquest blanc a un cel plom que comença a posar-nos en alerta. Veiem un ger, una iurta, tal com l'anomenen a Mongòlia, i decidim acostar-nos-hi per si ens hi poden refugiar. Cada cop veiem més llamps i els trons repiquen ben fort i ben a prop. Una dona de mitjana edat ens fa el gest que entrem al ger. A dins, dos homes fumant, uns nens i la dona que entra darrere nostra. Ens indica on hem de seure, a la banda esquerra de la porta, i que no ens traguem les sabates. Els donem les gràcies, una de les poques paraules que sabem en mongol, i ens asseiem a terra, al costat d'una estufa central que acaben d'encendre amb tifes seques de llac. A fora, la tempesta descarrega amb força.
Hola, Xandri, Ricard, Calmet, ben tornats. Deixem que passi la tempesta. Feia uns dies que viu aterrat a Ulan Bator, arribada una mica accidentada, perquè les caixes de les bicicletes van arribar, però qui no va arribar va ser el representant de l'hotel on us havíeu d'hostatjar.
Exacte.
I llavors al començar el viatge improvisant.
Sí, sí, vam arribar a l'aeroport i...
Alba Xandri, mestra i cicloviatgera.
I havíem concertat un transport que ens portés en aquella adreça, però no hi havia ningú. Era les 3 de la nit i bueno, ens vam espavilar per trobar una altra persona que ens portés. Sempre és una mica més complicat quan es viatja amb bicicletes, perquè, clar, portem caixes grosses, i res, ens va deixar l'adreça que li havíem dit, però allà no hi havia res. Era enmig d'una mena d'urbanització amb els típics edificis soviètics i no hi havia ni una ànima. I després, de cop i volta, al cap d'una estona, va passar un noi jove que no parlava ni una paraula d'anglès, i nosaltres ni una paraula de mongol, evidentment, i bueno, ens va compartir les dades del mòbil i li vam poder ensenyar on volíem anar, ell no sabia què li estàvem dient, i finalment, a través d'una foto que va veure al Facebook, va conèixer la persona que sortia allà en aquell hostal, i va trucar un veí que tampoc parlava anglès. En resum, que a les 6 de la matinada doncs, vam trobar el lloc on ens havíem d'allotjar. Però bueno, jo penso que ja va ser una mica... una mostra de què seria el país, no? En el bon sentit de la paraula, doncs, de com ens ajudaria la gent i com ens sentiríem de benvinguts.
Com han canviat les coses, no?
Sí, sí, realment ha canviat molt la forma de viatjar.
Ricard Calmet, bomber i cicloviatger.
El mòbil ens dona molta informació. Però, de fet, a vegades el mòbil no hi arriba ni l'instint. Si tens l'instint de viatger, doncs és el que t'acaba traient les castanyes del foc moltes vegades, perquè no sempre tens dades ni tens 4G.
Has de portar els mapes de paper igualment.
Sí, de fet, sí. Nosaltres el fèiem servir alguns cops que veiem cartells, perquè per la zona que ens vam veure nosaltres estàvem molt a prop de la frontera russa i entre 20 i 30 quilòmetres no pots sobrepassar si no tens un permís a aquests quilòmetres. I hi havia tot de cartells i els anàvem comprovant a veure què volien dir.
Amb el mòbil.
Amb el mòbil, sí, sí, amb el mòbil. Amb el Google Lens, doncs miràvem la traducció directa. Me'n recordo un dia en concret que miràvem a veure què posava aquell cartell, si estàvem en territori entre Rússia i Mongòlia, per dir una manera, i ens va posar a comprovar la pressió arterial. I vam dir, ostres, potser sí que l'hem de comprovar també.
Bé, a primera vista, Mongòlia sembla un país ideal per pedalar. No sé vosaltres que n'heu fet un bon tram.
Sí, és força ideal. Mongòlia, nosaltres ja hem trobat, sobretot, la llibertat, no? La llibertat de moure's en bicicleta per allà on vols. És un país molt salvatge, és un país que et permet acampar tot arreu. Estàs tranquil, la gent no et molesta.
Diu que és el càmping més gran del món.
Sí, nosaltres, que ens agrada doncs, acampar, vam poder acampar on vam voler, sempre vam tenir un riu al nostre costat, i això fa doncs, que disfrutis molt de l'entorn, no?
Diu que l'estepa, però, és ondulada.
Exacte. Jo m'havia imaginat sempre doncs, que Mongòlia era pla, era una estepa, no? Però després te n'adones, quan estàs pedalant allà, doncs que com més al nord costes o més cap a l'oest, doncs hi ha muntanyes i hi ha colls. I nosaltres doncs, cada dia acumulàvem més de 1.000 metres de desnivell. Sí que era a través d'ondulacions, però bé, pujàvem i baixàvem. I està bé també, no? Perquè no és un paisatge tan monòton com m'imaginava que seria.
Per Déu-n'hi-do, quan creus les estepes centrals, no? Que de sobte les pistes es perden en l'horitzó i quan arribes a aquell horitzó, les pistes es tornen a perdre en un nou horitzó i així moltes vegades, no?
Sí, és com una mar verda, no?, travessada per pistes, que és molt curiosa, no?, perquè a Mongòlia el que més ens va sorprendre era que no hi havia un rètol enlloc, no?, cap indicació. Llavors et plantes allà al mig de l'estepa i intentes agafar un rumb, intentes pensar que aquella carretera portarà allà on has pensat.
Aquella carretera és molt dir, eh?
Sí.
Aquelles roderes.
Sí, de fet són això. Hi ha molt poca carretera asfaltada i allà bàsicament són pistes de terra que s'expandeixen a tots els sentits a través d'aquesta catifa verda i has de triar una mica doncs, quina és la rodera que has de seguir, no?
Però com? Com? A l'atzar?
Jo a vegades segueixo la intuïció del Ricard, però us he de dir que no sempre,
sempre
és bona.
A vegades s'equivoca també, però bé, el que sí que fèiem era la rodera que era més fresca, és aquella que havíem de seguir, no?
Pots fer l'aire del dron per tenir perspectiva.
Sí, però a vegades és molt desencoratjador el dron perquè no veus el final.
Millor no veure-ho.
Millor no veure-ho.
De fet, es divideix en 5 etapes el vostre viatge.
Correcte.
Vau sortir d'Ulaanbaatar pedalant.
No, vam agafar un transport fins a Tsersherlek, perquè aquest tram no era el més atraient per nosaltres, volíem anar directe una mica al gra, era un viatge de 4 setmanes, i tot i així, doncs, Mongòlia és molt gran, hem vist una part molt petita, i volíem ja de seguida començar a pedalar pel terreny que buscàvem, no? Doncs ja les pistes que es perdien per l'estepa, dirigint-nos cap al nord, per la part del Hobsgol, deixar l'estepa i entrar cap al bosc una mica més de taiga, més siberià, i tornar a baixar a tocar gairebé doncs, de la zona més desèrtica del Hobsgol, i d'aquí doncs, tancar cercle un altre cop cap a Tsersherlek. Això van ser 1.800 quilòmetres, que ens va permetre doncs, veure una mica aquesta varietat de paisatges, no? Des de pura estepa fins a bosc més siberià, boscos frondosos, més aigua, més muntanya, i també entrar en zones més àrides, no? Inclús veure algun volcà. En la zona més cap al sud-oest del nostre recorregut, doncs vam entrar al parc d'Otgon Tenger, on hi ha un volcà, que és un 4.000, i hi ha una glaciera permanent, i allà doncs, vam travessar aquesta zona, que sorprèn molt veure un volcà, no? Ningú s'espera veure un volcà al mig de Mongòlia.
A Mongòlia, exacte.
I a nosaltres també ens va sorprendre.
És a dir, que la primera etapa van ser les muntanyes Hangai.
Correcte.
Que van ser 4 dies per una ruta que en dieu de bikepacking.
Bé, bikepacking és el concepte més modern, no?, de viatjar en bicicleta de forma lleugera, amb alforges, però són com bosses més adaptades a la bicicleta, una bossa que va al seient, més compacta, una bossa que va a la zona frontal al manillar i una bossa que va al quadre de la bicicleta. Intentar trobar l'equilibri entre l'agilitat d'anar en bicicleta per terrenys potser una mica més complicats i disfrutar més sense anar tan carregats.
Era zona muntanyosa, per tant, aquí veieu guerres.
Sí, depèn una mica del dia. Hi havia dies que no en veiem cap. Sí que veiem que hi havia hagut guerres, perquè encara es veu el cercle, però a vegades, clar, depenent de l'època, depenent de l'any, com que ells són seminòmades i se solen moure cada 15 dies o 3 setmanes, doncs vegades nosaltres, si pedalàvem 100 quilòmetres al dia, doncs sí que és cert que en algunes jornades no en veiem cap d'aquests guers. Per sort, sí que en les zones més complicades pel que fa al temps, en vam anar trobant.
Sí, perquè de sobte esclata la tempesta. I llavors, ràpidament, s'ha d'intentar albirar un guer i trucar a la porta?
Bé,
o és un dixo,
no, gairebé no has ni de trucar a la porta. La gent que està allà a la vora del guer, sempre al guer, hem de pensar que és un nucli compacte familiar, no? Ja és una família, normalment viu allà, potser
costat, tenda, sí.
Amb una tenda circular, doncs això, doncs hi ha gent gran, gent jove, que hi ha canalla.
Gossos
també.
Sí, els gossos eren els que avisaven de que hi ha dos ciclistes o algú aquí fora que s'està aproximant. Eren ells l'alarma, no?, de la iurta, del guer.
Sí, de fet, doncs això, quan algú és lladre, doncs tothom es posa en alerta que està passant aquí i al moment d'arribar ja de seguida no cal ni dir què vols, què necessites, que la gent t'obre la porta, diu, passa cap a dins, esperem que passi la tempesta i després ja en parlarem, no?
I llavors te'n vas cap a la dreta.
Cap a l'esquerra, no?
Cap a l'esquerra, sí. Correcte.
Només entrar al guerb ja...
Sí.
Ja l'epífies.
Exacte.
Trigues una mica per entendre una mica el ritual, però al cap d'uns dies, quan ja tens unes quantes tempestes a l'esquena, ja saps ben bé què has de fer.
I llavors què? Entres i el silenci, perquè clar, com et comuniques?
Clar, a mi em va sorprendre una mica perquè la comunicació no verbal va costar bastant a Mongòlia, en general, no? Clar, et poses al seu lloc i ho pots arribar a entendre, perquè ells no sempre tenen dos ciclistes que passen per allà i els hi obren la porta,
no,
evidentment.
No deu ser més diferent que si passessin uns extraterrestres per terra i els convidéssiu a fer un cafè a casa.
Alguna cosa similar, sí. No, però, clar, entràvem i ells de seguida veus que encenen l'estufa i volen preparar-te un te o alguna cosa calenta, perquè normalment arribàvem allà a xops i després ja preparant alguna cosa de menjar. Bueno, nosaltres intentàvem fer-los entendre que només volíem aixopluc de la pluja i que ja marxàvem, no? Però la seva hospitalitat ens va portar aquests límits, almenys el que en teníem, de que ens quedéssim allà a dormir, tot i que fossin, no sé, a les 3 de la tarda, no? I hi hagués encara moltes hores de dia per endavant. Realment és una hospitalitat que me'l vaig emportar cap a casa, no?
Tu dius aquella sensació que tant hem d'aprendre d'aquesta gent. Aquestes comunitats nòmades que alguns titllen de primitives estan a anys llum de nosaltres i no precisament enrere.
Exactament, sí, sí. El que vam viure allà, bueno, encara ho tinc al cor i a la ment i encara hi penso, no? Penso, ens estaven convidant a sopar o a dinar, el que fos, amb aquell tros de carn que penjava d'aquella iurta, que tu no saps si aquell tros de carn és l'única que tenen per la setmana, vull dir que estaven compartint tot el que tenien allà amb nosaltres.
A tu t'ha fet reviure records d'infantesa. El sabor de l'orom, la nata de la llet, que tant t'agradava de petita.
Sí, 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 clar. Nosaltres som del Berguedà i quan era petita doncs hi havia el lleter. I el lleter anaves a buscar la llet a casa seva o te la portava i jo esperava aquell moment amb ànsia perquè la llet s'havia de bullir, no anava amb tet a bric com ara. I la meva iaia la bullia i la capa de la llet, la nata, doncs ens la menjàvem amb sucre, no? I qui arribava primer, doncs la menjava. I res, i aquell gust, doncs jo feia molts anys que no l'havia tornat a experimentar, no? I em va portar aquells records amb un pèl d'enyorança, la veritat.
Quina recança, no? Tornar a agafar la bicicleta i saber que potser no us heu acabat d'entendre, que potser els deixeu amb l'oferiment...
Sí, sí, això ens va passar, de pensar, bueno, marxem, que ja ha parat la pluja i no volem molestar-los més, perquè, clar, ens hem d'imaginar que allà al Guer, doncs, a vegades hi havia 10 persones, i penses, tu, a més aquí, pobra gent, no? I algun cop vam marxar pensant, allò que estaven cuinant, crec que ens ho estaven cuinant per nosaltres, però tampoc ho saps, perquè no et pots comunicar. I sí que vam marxar pensant, estaven realment fent això per nosaltres, o tens aquell dubte, no?, que et queda.
Però potser vau fer bé, perquè si us arribéssiu a quedar a menjar, després potser vindria el vodka i vés a saber tu com pujaríeu a la bicicleta.
Això també és veritat.
No, Ricard, no sé si tu et van convidar a vodka.
Sí, sí que vam.
Perquè allà veu vodka tothom, no?
Sí.
El pare, la mare, l'àvia, l'avi,
sí,
els nens no.
Els nens no mai veure cap, no sé a quina edat s'inicien a beure vodka, però sí, el vodka... És una beguda que tot arreu on vam anar sempre la tenien a mà i ens la van oferir, evidentment. Moltes vegades doncs, és un eix els que el fan, altres vegades era un vodka més comercial, però bé, has d'estar preparat per un dia o altre doncs, que t'ofereixin vodka i compartir-ho amb ells.
I va passar això?
Sí, va passar diverses vegades. L'Alba em sembla que no ho va tastar, o potser només va sucar els llavis.
Vaig fer veure.
Vas fer veure. Però jo sí que em va tocar assumir la responsabilitat, no?
I llavors qui prenia la capçalera de la marxa? L'Alba, no?
La intuïció era...
Tu anaves recte, Alba, i veies que al darrere teu el Ricard anava fent esses.
No els hi pot seguir gaire el joc, perquè ells segurament són molt especialistes en això, nosaltres no estem gaire acostumats, però sí, bé, ells estan contents de convidar-te i estan cofois de compartir amb tu un trago de vodka, sí.
Va, sortim del Ger, feu les bicicletes i comenceu per les muntanyes Khangai, una zona feréstega, tot i que no va ser tan feréstega com altres muntanyes que us trobaríeu més endavant, les de Horidol, Saridak, una mica més a l'oest de les Khangai.
Sí, és una estepa, un territori més ondulat, més verd, més l'imaginari que tenim de Mongòlia, no? Llavors, a mesura que ens vam anar dirigint cap al nord, vam arribar a Moron, i de Moron, ja travessant en direcció cap al Hobsgol, doncs entrem en aquesta...
Que és el gran llac del nord.
Exacte,
el
sí, és el germà petit del llac Baikal, no?, que diuen allà. Però bé, abans d'arribar al Hobsgol, doncs hi ha aquesta barrera de muntanyes del Horidol Saridak, i és un territori més feréstic, més muntanyós, és més boscós, costa més avançar, i les carreteres, doncs, que no són carreteres, són pistes, són menjades per la vegetació i acaba sent un petit corriol que transporta d'una doncs, vall a l'altra.
Però us havien dit que els mongols no hi passaven amb cotxe.
Sí, estàvem avisats.
Estàvem avisats. Tot i així, a Mongòlia, per aquestes zones muntanyoses, la gent es desplaça a cavall i moltes vegades allà on passa el cavall passa una moto, les típiques motos xines que tenen per allà, i vam anar seguint traces de moto fins que vam pensar...
Fins doncs, que va començar el hike a bike.
Fins que va començar el hike a bike.
Que seria... llavors alguna cosa s'estorça, no? Quan tu veus que en lloc d'anar tu sobre la bicicleta és la bicicleta la que va sobre teu, vol dir que alguna cosa no funciona.
Sí, bé, és una altra manera d'entendre del ciclisme.
I tant.
I nosaltres ho tenim bastant assumint, no? Que allà on no podem pedalar, doncs acabarem caminant, i sempre és una gran experiència, no? Quan travesses un lloc, acabes arribant a un coll amb la bicicleta, coll, per dir alguna cosa, però això et permet transportar-te, doncs, a una altra vall, a conèixer una altra zona, i pots tornar a disfrutar la bicicleta. No és un entrebanc, sinó que sempre és algo molt positiu, no? Nosaltres ho entenem així.
Alba?
Jo us explico més els detalls. D'allà vam empènyer la bicicleta 8 quilòmetres cara amunt, que és bastant, a més amb bicicletes carregades, però bé, el Ricard deia, un cop arribem al coll, tranquil·la, que allà podrem tornar a pedalar.
I tu esbufegant, sí, Ricard.
Sí. Sort que el paisatge era increïble, era un lloc molt remot, també hi ha un compromís, eh? També és d'aquells llocs que dius, aquí no em pot passar res, aquí no em puc torçar un turmell, no pot passar absolutament res, i aquests núvols negres que s'estan acostant, sisplau, que no descarreguin, vull dir que estàs tota l'estona pendent de molts factors, no? Però bé, vam arribar al coll i bé, allò no es podia pedalar. Vam baixar un petit corriol i de cop i volta hi havia una llera d'un riu que els còdols eren de dimensions considerables i era impossible pedalar per allà sobre. I vam continuar doncs, caminant per sobre aquest riu sec i bé, vam caminar bastant, no ho recordo, però bastants quilòmetres més fins que finalment sí que vam arribar a un tipus de pista, entre cometes, que vam poder ficar-nos a sobre la bici de tant en tant. Però va ser un dia llarg i dur.
Sí, no recordo malament, tu no ets gaire amiga dels llams, no?
No, gens ni mica.
Per tant, quan s'acosten núvols foscos, malament.
Jo allà no estava gaire en la meva zona de confort, perquè allà és una zona d'ossos i, a més, de tempestes elèctriques.
Sí, amb aquests còdols no pots córrer gaire, i amb la bicicleta a sobre menys.
Bé, vaig haver de mentalitzar-me i de pensar que bonic és el paisatge i anar seguint per poder arribar al següent poble.
Però clar, si portes la bicicleta a sobre i surt un os...
Bueno, la meva tècnica ja la saps. Jo deixo tot i deixo el Ricard allà amb tots els trastos.
El Ricard que s'entengui amb l'os.
Sí. Això mateix.
Però no va passar això.
No, per sort no. Per sort no em vam veure.
Home,
cap.
Home, allà, clar, estàveu en una zona boscosa.
Sí, clar, aquesta zona ja és una zona boscosa de muntanyes altes i aquí, clar, és un hàbitat, penso, perfecte per l'os.
Cap on baixàveu? Hi havia una petita població a l'altre costat del coll. No sé si havíeu fet algun ritual al voltant de la bo.
Sí.
Alguna forma, els mongols, doncs, quan en troben un, fan tres voltes al voltant de la bo.
Sí, sí.
Deixen una cata blava. No sé si portàveu cates, també, aquests mocadors blaus.
Sí, de fet, en duíem una cada una a la bicicleta i algun cop que ens vam aturar amb un obó d'aquests, doncs, hi havia gent.
Sí, nosaltres estàvem fent fotos, vam parar, estàvem mirant el paisatge i ells es van acostar, dos nanos joves. Llavors ens van fer les voltes al bo
i tirar una pedra,
i
també,
tirar
al final.
Pedra.
Clar que per això els obos van creixent,
exacte,
no? Perquè
sí,
tothom hi afegeix pedres. Sí. Parlàveu de creuar rius.
Sí, a Mongòlia no hi ha la infraestructura necessària, allà és tot salvatge. Llavors, el recorregut que vam fer ens vam trobar moltes vegades amb la necessitat de creuar rius. Els dies abans d'arribar a Mongòlia van haver-hi pluges molt fortes, això va fer que pugessin molt els rius, i eren els dubtes que teníem també nosaltres, no? De saber si podríem passar els rius de forma segura o no, no? Al final els hem de sortejar, anar una a l'altra, i al màxim, doncs això, l'aigua fins a sobre els genolls, però sí, realment en vam passar uns quants i no ens descalçàvem gaire perquè el riu sempre acaba sent pedregós, i els cops quan hem provat sense sabates, doncs em sembla que ho fem pitjor que quan anem amb sabates.
A més, us podeu fer una ferida, i clar, és el que deies, Alba, que són territoris de molt de compromís, en el sentit de que has de tenir molt present de que no et pot passar res.
Això mateix, sí, sí, és així. Però bé, com diu el Ricard, ho vam sortejar força bé i no vam haver de canviar la ruta.
Va, vas amb un bomber, que sap què s'ha de fer amb cada...
Bueno, ell és el primer que passa, cas, no? També t'ho he de dir.
Home, clar, és el reconeixement de la llera del riu, en aquest cas.
Sí, sí, jo sempre tinc aquesta responsabilitat. Que...
Home, els homes
no
tenen reservats alguns papers.
Sí, sí, tinc diversos jo d'aquests papers.
Ah, sí, quin més? Bueno, ja hem dit el de fer front o parlamentar, sí, amb l'os, el de fer de...
Si s'espada la bicicleta, em sembla que també em toca a mi.
També toca a tu.
Sí,
està bé, està bé. Quan va ser que vau tornar a entrar en un altre guerre que hi havia 5 nenes que miraven amb una cara,
sí, un altre...
d'absoluta sorpresa?
De fet, aquest guerre era a prop de la frontera amb Rússia, del nord-oest. Aquí vam haver de passar per un control policial perquè cada cop que t'acostes necessites com un permís que nosaltres ja vam sol·licitar prèviament a Morón. I allà, bueno, no sabíem ben bé si ens el demanarien o si no, però vam tenir la sort de trobar un guia que anava amb una colla de coreans en un poble i li vam demanar. I aquest noi parlava perfectament anglès i ens va explicar: mira, si aneu a aquest hostal, la noia probablement us gestionarà aquest tipus de permís. Bé, el vam demanar i després ens vam acostar a uns 20 quilòmetres de la frontera amb Rússia i sí, hi havia un control policial. Tot això ho explico perquè en aquell moment estava caient una tempesta, bueno,
de por.
De por. I els, bueno, no sé si eren militars, de l'exèrcit o militars, doncs no ens van deixar refugiar en la seva casa. Ens van dir que ens esperéssim a fora i que no ens moguéssim, sobretot. Vam veure una mena de tol, doncs vam refugiar allà i anaven passant els minuts i al final van sortir 5 o 6 de militars. Els hi vam donar aquest paper, que aquest paper només posava Alba i Ricard i tot de frases en mongol que no enteníem.
No ho vau llegir amb el mòbil, no?
No, perquè no el traduïa bé. No sabíem ben bé què deien.
Deia bestieses.
Sí, sí. I bé, al final una mica van estar parlant entre ells i ens van dir passeu, o això ho vam entendre. Vam marxar i vam dir que hem de trobar un lloc per aixoplugar-nos. I va ser justament en aquest guerre que comentaves, doncs, que ja ells des de l'altra banda del riu ens feien senyals perquè ens hi acostéssim, però clar, hi havia un riu a travessar. I, bueno, ens vam dir,
va. El Ricard, que vagi el Ricard.
No, ella jo crec que corria més que jo, llavors.
I... Pels llams.
Pels llams.
I res, vam creuar aquest riu i sí, aquesta mare amb aquestes 4 filles doncs ens va obrir la porta del guer i el mateix ritual que explicàvem abans.
Que aquí, quan veu marxar, un dels gossos va escapar, em sembla.
Sí, 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 la dona doncs va agafar els gossos, 2 gossos tenien perquè no ens seguissin, però un va decidir que veníem nosaltres. Per sort, bueno, al final vam arribar a aquest riu que havíem de tornar a creuar i el gos ja es va tirar enrere.
Diguéssim, a Mongòlia, de les 2 hostilitats que me'n recordo jo més grans, potser una és el temps, no? La climatologia, sempre acaba sent hostil, i l'altra hostilitat va ser en aquest punt fronterer, no?
Que s'ha trobat amb la policia.
Sí, aquest centre militar molt disciplinat, amb gent, amb idees molt militars.
Que, com vols que siguin,
no, els militars? Entenc que ha de ser així, no? De fet, va ser així, no? La definició que em puc donar és que arribes a un lloc que t'esperes que t'acollin i és el contrari, no? I al cap de 10 minuts estàvem a dins d'una tenda aixoplugant-nos i la gent superamable oferint-nos el que necessitéssim.
L'empatia va passar de 0 a 100 en 5 minuts.
Sí.
I quan acampàveu al mig de l'estepa, envoltats de llacs, de vents de cabres, amb el cel estelat?
Per mi, acampar a Mongòlia és el paradís. Acampes on vols, sortosament tens aigua, gairebé tots els dies, i és que estàs sol amb una immensitat de terreny, amb, com dius, amb cels estrellats, és que és un lloc, per mi, és ideal.
Sí, estàs molt connectat permanentment amb la natura.
Home, i tant. Són aquells moments en què la resta del món sembla que no existeixi.
Sí, sí, no sé, t'oblides, és una comunió perfecta entre la persona i la terra. Sí que és un moment molt dolç, molt harmònic, i deixes de pensar en els problemes reals d'aquest món, no?, que en són molts, i et centres molt en aquell moment, de forma potser molt egoista, però et centres molt en aquella vivència d'aquell moment.
Bé, baixem de les muntanyes Hori del Saridak i aneu a Ulan-Ul, aquestes paraules mongoles que tenen moltes vocals sempre, que devia ser una petita ciutat remota de casetes baixes i de guerres, no, amb aquells tancats, aquelles palissades de fusta que tanquen les guerres.
Sí, ho has definit molt bé, no? L'entrada Ulan-Ul és... Tens una idea d'arribar a un poble, no? Quan fa dies que estàs somiant en arribar-hi i travesses totes aquestes dificultats de rius i muntanyes i ja s'empenya la bici amunt i avall i penses d'arribar a aquest poble que al fi del cap acaba sent un petit oasi, no? Al mig de, no és l'estepa, però d'aquests boscos siberians, i arribes allà i te'n dones compte d'aquell poble que t'esperaves amb tanta ànsia, doncs acaba sent quatre cases, terra mullat, ple de basals per tot arreu, poca vida al carrer, una rebuda... una mica hostil, no? Un dia també era una mica molt encapotat, un dia que acabava de ploure i continuava plovent, ara sí, ara no. I vam anar directament a un petit restaurant que era obert, que hi havia unes quantes furgonetes russes a fora, i vam dir, aquí podem prendre alguna cosa calenta. És una zona molt, molt al nord ja, i aquí el clima ja és molt més fresc.
Que era el punt més septentrional, potser, del viatge?
Sí, aquest va ser el nostre punt més al nord, i a partir d'aquí ja vam anar a dirigir-nos cap al sud-oest, i a mesura doncs, que ens vam anar apartant i el paisatge també va anar canviant, no? Vam tornar a passar de bosc, vam tornar a passar estepa i a barrancs i a zones més engorjades, molt espectaculars, rius també molt espectaculars i molt grans. Crec que és una zona que el que els agrada la pesca, penso que ha de ser un lloc molt maco per anar-hi a pescar.
La pesca
perquè...
de la truita? De la truita mongola? O vés a saber
no,
tu
què pesca? No
posem canya, però...
Sí, no ho sé què hi ha allà, però és un lloc maco per anar-hi a pescar. Jo no, aquest esport encara no el practico.
A la ciutat és el lloc que fèieu servir per comprar, menjar, no? Preveieu la ruta que us quedava per davant i això doncs us feia, suposo, calcular quant de menjar us feia falta...
Sí, a mi em va sorprendre que aquests petits poblets de centenars d'habitants, si hi arriben, és que sempre trobaves una botiga amb molt menjar i molta varietat. Clar, a vegades, en el meu imaginari, quan ho compares amb poblets dels Andes o amb poblets d'aquest tipus...
Que no hi ha res de res.
Que no hi ha res, doncs a Mongòlia sí, molt producte de llauna, també és veritat, tenen molta importació de la Xina... però hi ha varietat. A mi em va sorprendre tot el que podíem arribar a trobar en una botigueta de dimensions com aquest estudi que estem, i també que sempre, si acabàvem demanant, d'alguna manera trobàvem un lloc on ens donaven un plat calent. Ara ha dit restaurant, però bé, restaurant era com la cuina d'alguna família on tenia una taula i que hi havia 6 o 7 persones, però era com un petit oasi.
Sí.
I què menjàveu?
La dieta mongola és molt bàsica, no? És, et pots imaginar tot menys verdura i fruita, hi havia molta carn. Pensa que a Mongòlia no poden cultivar gaire res per la latitud que estan i per les condicions climàtiques, és a dir, fora del que són patates, cols i naps i tot aquest tipus d'hortalitzes, tot l'altre, fruita zero, verdures ben poques, llavors es redueix bastant a carn i llavors doncs, algun cereal, no?
I pasta, làctics. Potser?
Làctics també. I com t'ho has dit, doncs...
Fer aquells forcellets amb,
sí,
amb carn, també, de,
sí,
de pasta.
Sí, exacte, això també, i molt fregit, també.
A tots els guers tenen farina, que compren, que ho tenen allà en grans sacs, i després amb la farina, doncs, amassen i afegeixen carn, o diferents derivats que fan a partir de la llet, sigui de llac, sigui d'ovella, de cabra, del que sigui.
No us oferien els menuts d'un bé? Perquè a vegades també acostumen a tenir en algun lloc de la guerra. Doncs,
sí, allà ho aprofiten tot. Sí, sí. No em vam menjar, però el que més recordo era, crec que es deia els xuxurs, són aquests farcellets que dius tu, doncs, amb carn picada a dins, que els fregeixen amb un bol gran d'oli calent, i això pràcticament a tot arreu en trobaves, no?
Això anava molt bé perquè ens n'emportàvem, com aquí t'emportaries, no sé, una entrepada per anar al salat, doncs allà en compràvem uns quants i mira, teníem per passar el dia amb això.
Però ja els compreu bullits?
Sí, fregits.
No els havíeu de cuinar,
no, no,
eh?
No, fregits, bueno, clar, te'ls menges d'aquella manera tova i de com siguin,
home,
però bueno,
està clar.
Sí, està clar.
És aliment.
No tens el microones per escalfar.
Exacte, sí. Però bé, anava molt bé.
Sí, de fet no cal microones perquè arribes i si no els tenen fets t'esperes i en un moment... Dius, quants en vols?
No,
10?
Jo dic de menjar-te'ls unes hores després,
no.
Després d'un hike-a-bike, per exemple.
Després d'un hike-a-bike segurament seran freds.
I xafats, vés a saber.
I potser sí, una no? mica esmicolats.
Bé, això és Ulan-Ul, aquest petit poblet de casetes de colors enmig de les muntanyes, el lloc potser més remot i amb més compromís que veu estar. Després ja veu encarar-vos cap a Uliastai, que seria la pròxima gran ciutat. Però aquesta zona hi ha bosses de sorra. És a dir que Va aparèixer una nova dificultat en la ruta.
Sí, Uliostai tenia moltes ganes d'arribar-hi perquè també portàvem uns dies, que bé, nosaltres normalment portàvem provisions per 2 o 3 dies. I clar, quan se't van acabant, dius, bueno, a veure si arribem aviat a un poble i...
I comença a fer soroll l'estómac, no?
Sí, i comences a tenir ganes de menjar coses diferents. I Uliostai teníem ganes d'arribar-hi per, bé, volem un plat calent o volem comprar alguna cosa diferent. I allà, doncs, com bé dius, doncs, hi ha la calamina, o el washboard en anglès, que és quan hi ha aquestes pistes que queden ondulades i a més
hi ha... El taló ondulant, en francès, no?
Sí, exacte, és la mateixa paraula. Doncs clar, això fa que en bicicleta sigui superlent, perquè a part de l'ondulació doncs, t'enfonses.
Què pots parlar? A més et van repicant les dents...
Les dents, l'equipatge, tot, i el casc, que quedes al final, al cap del dia.
Aquí està molt bé portar farcellets d'aquests de...
Sí, eh? Sí. I clar, això et penses, bueno, avui farem 80 quilòmetres i arribarem allà a aquell poble. Doncs a vegades aquests plantejaments s'allargaven doncs, una mica més, sobretot pel tipus de terreny, que no hi comptàvem.
A talondoler, sorra, vent de cara, això sí. Gairebé és més dur que el hike a bike, eh?
Sí, la veritat és que hi ha dies que costen una mica i vam trobar algun d'aquests per allà al mig que no ens esperàvem, que va canviar la climatologia. Tot d'una anaves amb vent de cul, llavors vent de cara amb tot l'ondoler que dieu, washboard o calamina, i calor també, no? També feia molta calor.
S'ha de tenir un esperit especial, eh?
Sí. Jo suposo que és una mica també com t'ho planteges, no? Clar, si fas un viatge amb cotxe ja saps que arribaràs de punt A a punt B... I segurament...
Sense cap emoció.
No, sí que em pots trobar d'emocions diferents.
Bueno, si treus el cap per la finestra.
Però nosaltres ja ens plantegem doncs, aquest punt A, punt B, segurament hi haurà punts intermitjos que intentem buscar a través del mapa, a través de la gent, a veure on podrem avituallar-nos, on podrem trobar aigua, que, com he dit, doncs, Mongòlia, l'aigua, per sort, a la majoria de llocs no hi ha problema.
Arreu.
Sí, i sempre hi ha rius.
Els tres factors són no tenir pressa i portar aigua i menjar, i amb això pots arribar molt lluny.
El paisatge canvia, però la calidesa de la gent continua intacta. I teniu un exemple, que la trobeu a Bayanzurk, que és una parella de recent casats.
Sí.
Tenim a sobre la taula una parella mongola, amb els vestits tradicionals.
Bé, la història és que vam arribar a Bayanzurk, aquest petit poble allà al mig del nord-est, perquè tot és al mig del nord-est, Mongòlia. I allà doncs, buscàvem un lloc per menjar, un supermercat per comprar, i tot era tancat. És un poble de dimensions molt petites. Hi havia supermercats, però eren tots tancats aquest dia, era dia de festa. Llavors,
jo vull puntualitzar, el Ricard diu supermercats, però és com la botiga de queviures més petita que et puguis imaginar, eh? Però bueno, estaven tancats.
La traducció és minimarket, a partir d'aquí cadascú que s'imagini el que vulgui, no? Doncs tots els minimàrquets eren tancats i bé, havien de continuar i el que venia doncs, no hi havia possibilitat tampoc de comprar res durant dies i vam tenir la sort doncs, que un noi mongol es va aturar al nostre costat amb el seu cotxe i ens va fer el senyal, doncs, seguiu-me, veniu a casa meva. I vam seguir, vam entrar en un pati, a dins del pati hi havia un guer, aquests guers circulars era de color blanc.
Un pati d'aquests, una palissada de,
sí,
de fusta.
Sí, tot envoltat de fustes, i a dins d'aquest pati hi havia un guer nou flamant, i dic, ostres, sembla que l'hagin fet nou, doncs justament aquest noi s'acabaven de casar amb la seva parella i s'havien instal·lat en aquest pati, no?, a dins del seu guer, inclús estava tot encara decorat doncs, de tota la quincalleria aquesta que va associar als doncs, casaments, i bé, es van preparar un dinar, vam compartir un àpat amb ells, van estar molt contents de tenir-nos allà i ens van regalar doncs, aquesta estatueta que guardem a casa, molt carinyo, i encara tenim contacte, no? Una parella molt, molt entranyables que aquell dia doncs, ens van oferir tot el que necessitàvem.
Són també professors, mestres, i bé, es va establir una mena d'afinitat. I tant sí com no, doncs ens van voler regalar els seus nuvis, que feia 3 dies només que s'havien casat. Primer ho vam, evidentment, rebutjar, perquè penso que és molt especial això per ells, però sí, sí, ens ho van ficar gairebé literalment a l'alforja, i a més ens van regalar 1 quilo de melmelada, 1 quilo de formatge, i no sé què més. Que...
Ja ho vam de comprar més bosses per menjar la bicicleta?
No, però ens vam menjar, eh?
Ens vam menjar tot, sí.
I aquí ja veu començar doncs, el camí de tornada. Bé, de fet, ja estàveu de tornada. Us quedava potser fer alguna ofrena a Lhot Gontenger, que és el cim més alt i més sagrat de Mongòlia. No sé si ho vau fer per culminar el viatge.
No, no ho vam fer, això, però sí que després d'Uliostai, d'haver estat allà uns dies, doncs, un parell de dies reposant, oblidant-nos una mica de la calamina que parlàvem abans, amb les forces renovades, doncs, ens vam dirigir cap a aquesta zona, que paisatgísticament és molt atractiva. És una zona molt salvatge, també, i vas al costat d'aquest volcà, no? El veus des de lluny, ja, que treu el nas amb la seva glacera, És curiós perquè al mig de l'estepa veure encara neu, veure una glacera és com una cosa impactant, no? I allò que anàvem veient de lluny, ostres, és impressionant la muntanya.
És un volcà extingit o està actiu?
Extingit, diria, sí.
En principi,
sí.
Extingit. Sí. Fins que no es demostra el contrari.
Exacte.
Fins que no es
faci
extingit.
Exacte. Fins que no se l'aixi.
Tot i així, és bastant concorregut, perquè, com que és la muntanya sagrada, diguéssim, i no es pot arribar a dalt, està prohibit, doncs hi ha com dos o tres càmpings, diríem, que són...
Zones d'acampada.
Sí, zones d'acampada, on hi ha guers que pots llogar i també petites cases de fusta. I allà sí que ens vam estar en un d'aquests llocs que jo pensava, mira, que bé, em podré dutxar avui. I el noi li vaig demanar per les dutxes i em va indicar cap allà recte. Jo vaig anar, no veia res, vaig tornar, li dic al Ricard, dic, jo és que no el trobo aquest edifici, no trobo res. I resulta que m'estava indicant que anés al riu, no? Dic, val.
Clar, la dutxa mongòlex.
Clar, la que havia practicat durant tants dies ja.
Exacte, és el que t'anava a preguntar. Això ho havíeu practicat o no durant...
Cada dia.
Cada dia, sí.
Us banyeu als rius, als llacs, sí.
Sí, 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 allò és molt fàcil.
Quina sensació de paradís, eh?
Sí, sí, sí. Sensació freda, a vegades.
Ah, però... m'imagino. Us va quedar pendent el desert del Gobi. Per pedalar?
Ostres, ens va quedar pendent el desert del Gobi i moltes altres coses, perquè Mongòlia és molt gran. Potser abans del Gobi ens agradaria conèixer més la zona de l'Altai, de les muntanyes més occidentals de Mongòlia, que no hi vam poder arribar aquesta vegada. I el desert, no sé si direm, el desert no és un lloc molt amable per a les bicicletes.
Home, diu que hi ha restes de dinosaures, no sé.
Poder les restes, si anem nosaltres, poder quedarem nosaltres també allà, com a restes.
No, però deixar l'esquelet al costat dels esquelets dels dinosaures.
Segurament sí.
Mongòlia, dius Alba, ha superat amb escreix les nostres expectatives. Pensava que pedalar per l'estepa podria arribar a ser monòton, però el seu entrellat de pistes i la seva varietat de paisatges han fet que els gairebé 1.800 quilòmetres pedalats sobre terra hagin estat un gaudi pur. De totes maneres, si us sóc franca del tot, dius, la gent m'ha robat el cor, més que els paisatges infinits i les acampades sota les estrelles.
Així és. Sí, sí, és un lloc que vam experimentar una energia de la natura molt forta, com dèiem, com quan acampàvem al costat d'un riu, però sobretot ara, que han passat setmanes, doncs el que recordo i el que em queda doncs és aquella entranyable relació doncs que s'establia cada cop que entràvem a Monguer, on ens trobàvem algú a cavall, encara que no ens poguessin comunicar verbalment, doncs és una cosa que penso que em quedarà sempre a dins meu.
Mongòlia és un paradís, afegiu, intentem no trencar-ne la màgia.
Sí, sí, sí. És un país que nosaltres tenim molt respecte. És un país que no és tampoc un país fàcil, però si ets capaç d'entendre'l i el pots viatjar una mica, el que et pot oferir és una cosa increïble.
Ricard Calmet, Alba Xandri, un plaer, com sempre, haver conversat amb vosaltres. Esperem poder-ho tornar a fer, perquè no pareu mai. Així que moltes pedalades i fins aviat.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda. La viatgera de la Gran Anaconda en marxa. Cris Ubach, fotògrafa professional i escriptora de viatges, s'ha passat mitja vida solcant planures, muntanyes, rius, boscos i deserts pel continent americà. En una mà, el volant. En l'altra, la càmera de retratar. I al davant, l'horitzó inabastable. D'aquestes vivències en són les seves cròniques americanes.
En els meus viatges, tant si som de feina per fer algun reportatge com si són, sobretot, els que faig pel plaer de viatjar, sempre intento trencar tòpics. No he estat mai d'arribar a una ciutat i dedicar-me a recórrer tots els monuments famosos com si hagués de completar la llista de proves d'una gimcana. Perquè sempre m'ha passat que he après moltes més coses d'un indret endinsant-me en un mercat local apartat del centre que no pas visitant el monument a Colom de Torn envoltada d'estrangers que fan fotos. És clar que si vas a Nàpols vols veure l'estàtua del Crist velat. Però si tens poc temps, sempre és millor que et perdis pels carrers de la sanitat per veure com viuen, què mengen i com es mouen els napolitans en el seu dia a dia. Però és clar, cadascú té la seva manera de viatjar i gairebé totes són lícites. Per aquest motiu, des que he arribat a Memphis, he tingut el dilema de si he d'anar a la casa de l'Elvis o no, la famosa Graceland, el segon habitatge més visitat dels Estats Units darrere de la Casa Blanca. Després de donar-hi moltes voltes, i tot i que l'Elvis no m'agrada especialment, he considerat que la magnitud del personatge ben bé s'ho mereixia. Per començar, i com és normal als indrets visitats pel turisme de masses, no ha estat senzill trobar entrades. Els dos dies vinents estan venudes totes les places, així que per anar fent temps, començaré visitant un altre espai també dedicat al rei del rock, l'Elvis Presley Memphis. Cal dir que l'entrada normal, sense privilegis, costa més de $80. Ja pot valdre la pena tot plegat. Quan hi arribo, els meus ulls no se'n saben avenir. L'exposició sobre l'Elvis és un desplegament faraònic que a primera vista deu ocupar l'espai de molts i molts camps de futbol. És, probablement, el museu més gran i més complet del món dedicat a una sola persona. I, de fet, no és només un museu, sinó tota una mena de complex d'oci dedicat al músic. Cal dir que tot el conjunt es compon de diversos pavellons, que a mi em recorden una mica la Fira de Barcelona, i quan entro en un dels hangars, el primer que trobo és una col·lecció de Cadillacs. Hi ha cotxes de totes mides i de tots colors, uns 20 arribo a comptar, sense incloure-hi les motos, els buguis i els carrets de golf. Fins i tot hi és el seu famós Cadillac de color rosa, o l'engi vermell que va sortir a la seva pel·lícula Blue Hawaii. És un veritable museu dins el museu, que de portes en fora exhibeix una de les altres col·leccions que tenia l'Elvis, els seus avions. A partir d'aquí, cada pavelló de l'exposició mostra un seguit d'objectes classificats per temàtica. Per fer-nos-en una idea, cal que pensem per un moment en tots els objectes que alguna vegada hem posseït a la nostra vida. I d'això, fem-ne un museu. Aquí hi hem d'afegir que ell és un artista multimilionari amb vocació de col·leccionista i el resultat és una exposició de més de 18.000 metres quadrats que conté des de les pertinences més insignificants, telèfons, retrats de família, roba esportiva, fins a les més icòniques, com els discos d'or i platí o les seves ulleres i joies. Sense entrar en consideracions musicals, només comptant les seves pertinences, té un llegat certament impactant.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
Les llengües de l'anaconda.
I la pregunta avui, David,
sí.
Bon dia. Seria què hi passa al bosc de Mukogodo, a Kènia?
Ui,
que els arbres fan créixer les paraules?
Els arbres fan créixer les paraules, sí, és una manera de dir-ho. Estan fent servir la reforestació d'aquest bosc, doncs també per recuperar una llengua.
Això és un fenomen únic.
És un fenomen únic, jo no ho havia vist mai. Per tant, si et sembla bé,
posem llum a la foscor.
Posem llum a la foscor.
Va. I qui viu en aquest bosc?
Doncs en aquest bosc hi viu un grup ètnic, els Yaku, que és un grup d'origen cuixític, amb orígens a Etiòpia.
O potser a Abissínia, abans d'Etiòpia.
Això mateix.
David Valls, lingüista.
I que viuen doncs, en el bosc aquest de Mukogodo, que és el comtat de Laikipia, a Kènia. Sí?
Un bosc d'aquells amb acàcies espinoses, habitat per bestioles, també per persones.
També. Hi ha una població, depenent de les fonts, perquè això a vegades costa molt de trobar, entre 2.000 i 6.000 persones formen part dels Yaku. Sí? I és una ètnia que han viscut sempre amb harmonia i amb un estret lligam amb el bosc, des de temps, diríem, immemorials.
Almenys això diu la llegenda.
Ah, això diu la llegenda. Tenen un lligam molt fort amb el bosc, amb pràctiques doncs, tradicionals, que no fomenten la tala, ni la construcció de refugis, ni cases dins el bosc, on hi tenen doncs, llocs sagrats i tombes ancestrals.
Clar, perquè és el que t'anava a dir, segurament és un lloc sagrat.
És un lloc sagrat. Tradicionalment, en una societat de caçadors i recol·lectors que vivien en coves. i obtenien doncs, el seu mitjà de vida, entre altres coses, a part de la caça i la recol·lecta, doncs, també de productes forestals com la mel, fruits silvestres i animals salvatges que corrien per allà. Què ha passat en els darrers
anys?
Què ha passat?
Quin canvi hi ha hagut?
Sí, doncs en un dels darrers boscos que els queda de gestió comunitària, que el gestiona una comunitat del país, doncs pastors immigrants vol dir que no eren yaku de la zona, però d'altres
venien
ènies.
De fora.
Exacte. N'han fet la seva llar, han vingut cap allà i han començat a talar arbres, a destruir doncs, l'entorn i el medi del
bosc. Aquesta és una confrontació habitual en molts llocs del món entre pagesos sedentaris, d'alguna forma,
exacte,
i els caçadors recol·lectors, els pastors nòmades, en aquest cas,
sí.
Que venen de fora.
Això ha trencat l'equilibri entre el bosc i els yaku, aquest equilibri que es mantenia, i quan es trenca l'equilibri i es trenca un sistema de vida
doncs,
tradicional,
ja
s'alteren les coses i a vegades passa doncs, que es perden les tradicions, es perd la cultura, i en aquest cas també es perd la llengua yakunte, que és aquesta llengua de la família de llengües cuixítiques, que també hem parlat alguna vegada, doncs en aquests moments està com a marcada en el llibre vermell de la UNESCO de llengües en perill d'extinció.
Exactament.
És una llengua que està a punt de desaparèixer. I ara hem parlat d'algun programa d'on venen les llengües cuixítiques. És una branca de llengües que són parlades principalment a la banya d'Àfrica, no? A Djibouti, Eritrea, Etiòpia i Somàlia, però també aquestes poblacions que es van desplaçar cap al Sudan, Egipte, Tanzania i Kènia. Doncs malgrat que el yakunte estigui a punt d'extingir-se, hi ha branques d'aquesta família que es parlen molts milions de persones, com la llengua oromo, uns 25 milions.
Etiòpia.
El beja, 3,2 milions. El sidamo, 3 milions. L'afar, 2 milions. I el somali, que en van parlar una vegada, amb 16 milions de parlants. Per tant, són llengües molt vives, amb molta vitalitat i en plenitud d'ús.
I qui d'aquests grups van anar a parar al bosc de Mukogodo?
Van anar a parar els yaku, que eren els caçadors-recol·lectors, però que venen d'aquí, venen de la banya. Des del sud d'Etiòpia es tenen cap a Kènia. Recordem que el bosc de Mukogodo és a Kènia, o sigui, hi ha una certa distància. Llavors, com que provenen de la banya d'Àfrica, doncs, ètnicament parlant, són molt semblants als somali,
I aquí va haver algun personatge?
Sí, hi ha un personatge interessant que, almenys al moment jo d'escriure aquestes línies, encara era viu. És el senyor M.Z. Stephen Lerryman, que té 102 anys, i és un dels quatre homes restants que encara parla la llengua yakunte, amb fluïdesa. Queda aquest senyor, queda alguna dona també. De fet, fins a poc encara hi havia una dona que també parlava la llengua amb fluïdesa, la Rebecca Naivini, però es va morir amb 93 anys.
Això són pèrdues irreparables.
Clar,
són
pèrdues irreparables, i això que estem veient gent, 93 anys, l'altre 102, vull dir que són gent que viuen anys.
Molt longeva.
Exacte. Els seus veïns, que han anat a viure en els seus boscos, i que parlen doncs, una llengua que, a més, és d'una altra família, o sigui, són llengües totalment diferents, en aquest cas és de la família de les llengües nilòtiques.
Així que ho tenim difícil per recuperar el yakunte.
Exacte. Llavors, és una gent que s'han assimilat als Maasai, amb la llengua Maasai. S'han fet diverses iniciatives per fer reviure la llengua, que està en un estat moribund des de l'any 2010, però no han tingut gaire èxit. Però, sense defallir pels nombrosos reptes per reviure la llengua, les tres netes d'aquest senyor, del M.Z. Stephen Lerryman, aquest senyor de 102 anys, té tres netes, que han establert un centre d'ensenyament de l'herència cultural i de la llengua, sinó que també han diversificat una mica les estratègies d'ensenyament de la llengua perquè han vist que això de muntar una escola que està molt bé, són professores aquestes netes.
És a dir, que el senyor M.Z. Stephen Lerryman els hi ha transmès la llengua.
Els hi ha transmès la llengua, perquè el pare d'elles, o sigui, el fill del senyor M.Z. Lerryman, ell té 102 anys, però el seu fill no va viure tants anys. Sí? Llavors, ell els hi va transmetre directament, diguéssim, es van saltar la generació dels pares o del pare.
A les netes.
Exacte, que el pare segurament els devia parlar amb Maasai, ja no els parlava amb la seva llengua. Llavors, com que els va criar o els va pujar l'avi, els ha pujat l'avi, l'avi els ha parlat yakunte, i són les tres úniques persones joves que poden parlar amb fluïdesa el yakunte. Sí?
Endavant,
doncs
sí.
El que dèiem, aquestes germanes han establert un centre d'ensenyament. Una d'elles, la Kageni, de 29 anys, és mestra i ensenya el yakunte, als membres de la comunitat. Com s'ho fan, això? Bé, a part de fer classes normals i tot, que a vegades pot ser una mica avorrit, ostres, ara hem d'anar allà, pleguem de la feina, venim aquí, vinc a prendre punts i aquí està tancats. Què fan? Doncs bé, com també hem dit abans, els immigrants, els que han vingut de fora, en aquest cas els Maasai, que han començat a talar els arbres i han fet malbé el bosc, doncs hi ha un projecte de replantar el bosc també. Però què fan? Escriuen noms, nom qualsevol, paraules. Com es diu això en yakunte? Doncs escriuen la paraula en yakunte i l'escriuen en anglès. Ho escriuen en una placa metàl·lica i, per exemple,
però això vol dir que van penjant plaques metàl·liques?
Sí, pels arbres. Sí,
pels arbres?
Sí, pels arbres del bosc. Posen, per exemple, paraula elefant, no? Doncs posen en anglès elephant i pengen la placa. I escriuen, doncs, en yakunte, que és sogomei, no? i van posant plaques.
És a dir, que identifiquen el món d'alguna forma.
Exacte. Recordem que el bosc per ells és un entorn sagrat, amb molta vinculació, per tant, fer això en el bosc per ells és una cosa molt especial i molt de significat. Què passa? Que aquest bosc l'han anat talant, no ells, sinó els Maasai, ells no talaven el bosc.
No talaven el bosc.
I han replantat també, de moment, 300 arbres, que també els han etiquetat amb 300 paraules, van posant paraules als arbres. Per tant, quan es passegen pel bosc, llegeixen la paraula en anglès i la llegeixen en yakunte. I tenen com a objectiu, doncs, reforestar amb 3.000 arbres al bosc, que seran 3.000 paraules noves en yakunte.
I reforestar el yakunte.
Això és fer un diccionari al bosc.
Aquestes noies mereixen un guardó.
Exacte. Però és que, a més, per si fos poc, han rebut, doncs, una persona que li agrada aquest projecte i que té una mica de poder adquisitiu, doncs els ha regalat 50.000 llavors per replantar pel bosc, d'acord? I diuen que s'asseguraran, doncs, que aquests arbres estiguin etiquetats i plantats dins del bosc aquest de Mukogol. Sí? Per tant, a mesura que l'arbre creix, els joves que pasturen el bestiar o van a buscar llenya al bosc tindran l'oportunitat d'aprendre el yakunte sense necessàriament, doncs, anar a classe.
Imagina, no? Els rètols que hi ha en els arbres i les plantes,
passa,
etcètera, etcètera.
50.000 paraules són moltes paraules, eh?
Clar,
no sé,
no,
jo
no.
Sí. Jo, tot
I
això,
les aprendran sempre i quan s'aturin a llegir-les.
Esclar, de totes maneres, és una iniciativa molt bonica, eh? Però jo hi veig un parell d'inconvenients grossos.
Sí?
Sí, per començar, perquè 50.000 llavors, que són 50.000 arbres, són moltes paraules en aquesta llengua. I després, que, esclar, sí, aprendrem les paraules, però com es parla aquesta llengua? Perquè de mirar paraules sol...
Com s'enllaça l'un amb
l'altre. Com s'enllacen, que hi ha un article aquí, els verbs és una llengua flexiva, és aglutinant, les hem d'ajuntar, el verb té flexió, no té flexió, com es pronuncien? Perquè, esclar, els arbres no parlen, no? Què va primer, el verb? Després posem l'adjectiu, ho posem al revés, l'adverbi on es posa. Clar, els pronoms, i això es conjuga, el verb, o no es conjuga?
Pas a pas, David, pas a pas. Primer
pas a pas.
Que s'aprenguin els noms dels arbres, encara que no ho facin amb la pronúncia que cal, i després ja veurem.
Això mateix, també, sí, sí. Però anar fent. Però és un projecte bonic, valia la pena parlar-ne una mica.
El projecte del bosc de Mukogodo, un bosc que fa créixer les paraules. David Valls, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
Fins aviat.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
El bosc de Mukogodo, a Kènia, on els arbres fan créixer les paraules, la història del poble dels Yaku, que ens ha portat en David Valls, lingüista. Els Yaku aprofiten la reforestació del bosc per recuperar la seva llengua, el yakunte, el futur de la qual, hores d'ara, penja d'un fil. Un bocí més de la ruta del blues per Louisiana amb la Cris Ubach, fotògrafa i escriptora de viatges, i una nova pedalada, ara per Mongòlia, de l'Alba i en Ricard, cicloviatgers. Ho deixem aquí, som els viatgers de la Gran Anaconda. Ben Gestacio, Judit Sala, qui us parla, Toni Arbonès. Gràcies per viatjar en el ventre canoa de la Gran Anaconda. Esperem que hagueu passat una bona estona amb nosaltres. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el torrent que embolcalla el planeta. I des d'allà surt la gran anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter @grananaconda o al web catradio.cat.